A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Havia passat la Diada de Reis de l'any 2010 i el diumenge posterior, aquella Diada de Reis del 2010, el Cau Ferrat s'acomiadava dels sitgetans. Mesos més tard, setmanes més tard, s'acomiadaria dels sitgetans al Museu Maricel. Primer va tancar les seves portes al Cau Ferrat, després les va tancar al Maricel en una jornada de portes obertes. Era també el mes de gener del 2010, quan va tenir lloc aquell acte al Saló d'Or del Palau Maricel, que segurament també vostès recordaran tant, aquell acte tan encès, amb tantes discutides sobre el projecte, aquell acte en què l'arquitecte Josep Emili Hernández Cros va deixar anar una frase a la qual encara hi és bo reflexionar-hi. Un projecte no és una façana no és una perspectiva, i una perspectiva tampoc no és un poble, va dir l'arquitecte Josep Emili Hernández Cros aquell 30 de gener de l'any 2010. Han passat 4 anys. En aquests 4 anys han passat, no cal ni que ho diem, un munt de coses. Tampoc cal recordar-les ara, perquè totes elles també les poden trobar al nostre web, les converses, les opinions, les reflexions sobre el particular. Aquest dissabte, dia 14, Cau Ferrat, Casa Rocamora i el Museu Maricel obren les seves portes. Vinyet Panyella, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. Quina introducció.
Semblava que no havia d'arribar mai, això, eh?
Home, diguem que l'horitzó era lluny, però de mica en mica s'ha anat apropant i afortunadament doncs ja el tenim aquí.
Relativitzem una mica les coses. Quan es parla de reformes de museus o d'edificis patrimonials arreu del món, gairebé diríem que 4 anys és una mida més o menys a la baixa, tenint en compte el que han pogut arribar a durar determinades actuacions en museus o en indrets patrimonials, eh?
Sí, la veritat és que, a veure, en comparació amb altres centres, la veritat és que 4 anys, jo quan hi ha hagut moments, doncs, allò, diguem-ne, d'aquest sentiment que va de les dues esperacions, l'enradiada i viceversa, em deien 4 anys, home, si fa no res. Jo deia, per nosaltres és molt. A veure, jo crec que 4 anys és un temps en què, com tu, sí que han passat moltes coses. Afortunadament, doncs, ja hem superat una etapa.
Una pregunta, però, l'única en relació amb això i que té també, segurament, la seva expressió en moltes converses al carrer sobre si algunes d'aquestes coses que han format part d'aquesta història en alguns moments atzarosa d'aquests 4 anys s'haguessin pogut evitar.
Com a què?
Allò que poden pensar molts de si s'hagués pogut evitar haver de fer o d'haver de reconduir un projecte o si s'haguessin pogut evitar determinades despeses arran precisament d'aquestes modificacions o si s'hagués pogut evitar un determinat debat a partir d'un projecte no acabat de definir en el seu principi o si algunes d'aquestes coses s'haguessin pogut evitar, encara que ara ja fa tot de mal parlar perquè el dissabte s'obre i ja està. Però com a reflexió, si aquella reflexió de peu de carrer en una època de crisi de dir, home, hem arribat aquí i és excel·lent, però si algunes parts d'aquest procés ens les haguéssim pogut estalviar.
Mira, jo totes aquestes reflexions probablement que no me les vaig fer perquè em va semblar que el que havia de fer era mirar endavant, si no encara hi fórem. Però el que sí que et diré és que si el projecte hagués nascut com hauria hagut de néixer, d'una altra manera, tot això ens hauríem estalviat, tot, o gairebé tot. Però com que el projecte va néixer com va néixer, doncs no és estrany que després hi hagués hagut les incidències que hi ha hagut. I altres que tu no has dit, o sigui, altres coses que tu no has esmentat, però que per nosaltres són capdals. Com ara que el projecte doncs, es va plantejar com un projecte de rehabilitació i de restauració, però en cap cas tenint en compte que hi havia dos museus que vivien a dintre. Aquest és un aspecte doncs, que qui parla d'arquitectura o d'obra arquitectònica no té en compte, però els museògrafs sí que ho tenim en compte. Mm-hmm. És cabdal. Això és com si rehabilités una clínica, un edifici perquè hi ha una clínica, un hospital, sense tenir en compte que dintre hi ha un hospital que està funcionant. Ja és clar. Mm-hmm. Això va notar una manera de fer que jo crec que no és la correcta, i menys en temes com aquests. I crec que hauria, com a mínim, no sé si hauria evitat o no determinades situacions, depèn de les situacions a les que et refereixes, però sí que s'hauria tingut un punt de partida amb moltes més garanties d'èxit i eficàcia des del primer moment. Mm.
Doncs una més, que també és de peu de carrer. Sense el debat polític, també s'haguessin pogut evitar molts conflictes aquí?
Quan dius debat polític,
sense
a què et refereixes exactament?
Sense la controvèrsia política, s'haguessin pogut evitar també alguns obstacles en aquest camí?
Jo crec que tot parteix del mateix. És a dir, un projecte doncs, que es porta a terme com va anar aquest projecte, doncs, bueno, era lògic que doncs, hi hagués gent que no hi estigués d'acord, però per moltes raons, per, no només per raons, suposo que et refereixes a raons estètiques de façanes. Mm. Aleshores, el que tampoc pot passar és que, doncs, d'una banda es demanin informacions que no s'obtinguin, d'altra banda que sigui un projecte poc transparent. De fet, jo penso que un dels principals problemes és que tot va ser poc transparent en molts aspectes i llavors això tampoc no porta enlloc.
Dissabte...
Poc debat, és a dir, i una determinada manera de fer, que és la que sempre s'ha fet a Maricel, sempre s'ha fet a Maricel, fins que doncs, hi ha algun moment en què doncs, no s'hi està d'acord, en què es demanen més explicacions i en què doncs, es veu que el projecte de punt de partida doncs, no està ben plantejat. Metodològicament, vull dir, és a dir, més enllà de les solucions que s'haguessin adoptat després. Ja et dic, tot, o sigui, jo crec que tot parteix del mateix. Pel que fa a costos, quan donin els costos finals ho comentarem. En aquest moment jo no vull fer, perquè doncs, hi ha costos que tenen nom i cognoms en el sentit de que són deguts, per exemple, a una puja de l'IVA, el 21%, que no és poca cosa. Per tant, aquest és un tipus de cost. D'altre tema, el cost del reformat. A veure, una cosa, el cost del reformat... que bé, és a dir, reformats, se'n fan, se'n fet i se'n faran tota la vida. Estiguin bé o mal plantejats els projectes. Jo sempre em refereixo a un edifici tan emblemàtic com el Palau Güell, que s'adjudica per 7 i s'acaba per 17. I aquí ningú va dir ni piu. Jo no sé si van haver reformats o no, perquè saps que el cos va ser aquest. A veure, dic números de memòria en aquest moment, però és un dels paradigmes que doncs, habitualment es posen quan es parlen de reformats. Passa que aquell reformat anava unit doncs, a una qüestió molt concreta, que era la façana de vidre, i semblava doncs, que això fos, qui sap què, bueno, si anem a mirar els costos de les obres públiques de la Diputació de Barcelona en un determinat moment, no ara, doncs han sigut les que han sigut també. I d'aquí també se n'hauria de parlar. Moltes vegades per qüestions de mètode i de procediment. En fi.
Dissabte assistirem a la primera part d'aquest part difícil, i el que veuran els sitgetans, si es pot resumir en un titular, en una frase relativament, vaja, llarga o extensa en la mesura que Vinyet Penyella pugui, què es veurà el dissabte?
Titular breu, 2 punts, museus al buit. És a dir, veurem edificis restaurats que són patrimonials i que hi han de viure museus a dintre. Cadascú amb la seva casuística, cadascú doncs, amb les seves característiques. Estem parlant de 3 edificis patrimonials molt diferents entre si, o força diferents entre si, amb uns usos i unes col·leccions que hi han d'anar que també són diferents entre si. És a dir, que jo crec que hi ha una gran varietat de visions les que hi poden haver. Jo crec que el que també es veurà és l'espectacularitat dels edificis, la bellesa dels edificis per dintre, que avui no els hem vist mai.
D'acord.
Llavors ens va semblar que valia molt la pena oferir aquesta visió més enllà que el que evidentment el que volem és que estiguin plens dels objectes que han de ser-hi i de les obres d'art i en ple funcionament, clar. Però ens va semblar que era una oportunitat que no podíem defugir. Una oportunitat i una responsabilitat que no podíem ni volíem defugir, mostrar-ho. En el poble de Sitges, a més, fixa't que el que s'ha fet ha estat... és a dir, plantejar i explicar aquesta vista de portes obertes molt, molt encaminada a la ciutadania de Sitges, és a dir, que són els primers usuaris i els propietaris de la casa, o de les cases. I, per tant, en aquest sentit, ens va semblar que el 14 de juny era un dia molt indicat.
Anem per parts, segurament en la imatge de la majoria de qui ens escolta, el Cau Ferrat és el dels 3 espais, el que està més fresc a la memòria. A la Casa Rocamora és segurament la que està menys fresca a la memòria, perquè no era un edifici que es pogués visitar, més enllà de...
No, i a més, també t'he de dir que les imatges que han anat sortint i anat veient, esclar, són imatges dels anys 20, no són imatges dels anys 70, per exemple, quan la casa era una desterra. Uh-huh. Clar, i això també té la seva, el seu cuit, no?
En qualsevol cas, com que aquesta sí que ha estat una casa a la qual s'hi ha pogut entrar ben poc, perquè no, llevat dels especialistes i de els treballadors dels museus a Can Rocamora, diguem-ne, directament no s'hi podia entrar, i el Museu Maricel, que no sabem si, llevat de les parts més significatives del Museu Maricel, i que molts també poden tenir la memòria, la configuració de l'edifici, sobretot de la part de dalt, ha canviat molt respecte a com era en època en què hostatjava la col·lecció Pérez Rosales. Però anem per parts. El Cau Ferrat, esclar, per imperatiu, gairebé diríem, moral...
Moral, ètic i estètic. Tres imperatius, moral, ètic i estètic.
Diguem-ne que en principi el que cridarà més l'atenció és, com els periodistes varen tenir ocasió de veure en el seu moment, que s'entra per aquest lateral, perquè la resta, la casa, òbviament, està igual que com estava.
Sí, jo crec que és un dels exemples de la bellesa dels museus al buit. Jo crec que és molt espectacular, sobretot el joc de llum, és a dir, bueno, ja ho veureu, és a dir, tampoc us ho explicaré ara, el que heu de fer és venir a veure.
Però en el cas de...
La Cau Ferrat també s'observarà que per poc que es vegi hi ha tota la neteja i restauració de la pintura de sostres i parets, el blau cau, en fi, el blau de pati blau, que també surt, en fi, molts elements que jo crec que formen part d'aquest imaginari dels sitgetans que ara el veurem plasmat a Can Rocinal.
El més complicat en la restauració del cau, el què? El tractament de la ceràmica, el terra, les parets, els vigues...
Mira, complicat ho ha estat tot perquè el cau estava en una situació molt més delicada i molt més greu del que mai s'hauria pensat. Pensa que estem parlant d'un edifici que té parets de fang i fonaments molt febles damunt de la roca còncava d'altra banda, que suclava humitat per tot arreu i que va estar obert els quatre vents des del 1893. O sigui, només amb això ja t'ho dic tot. Per tant, el seu estat era molt pitjor i molt més delicat del que poguéssim pogut arribar a imaginar. Per tant, vaja, jo crec que l'obra que s'hi ha fet és una obra molt encomiable i, a més, molt conscient de la fragilitat de l'edifici i del seu... i de la seva pròpia estructura, perquè és una estructura artística tota ella.
Anem al Museu Maricel. D'aquí tothom, òbviament, en recorda fonamentalment la Sala Capella
i el
mirador noucentista. D'acord.
El mirador és una preciositat absoluta. A més, hem pavimentat tota la planta baixa d'en pedra, que és el que hauria hagut de ser des de sempre, amb la qual cosa, hi ha una aparença de noblesa, de materials que encara els fa més únic. També la perspectiva del que serà la galeria de les escultures i de la pintura del segle XX, segona meitat, l'acabament a la sala CERT, i el que demà no es veurà, però que d'alguna manera ha d'estar a la memòria de tothom. El que demà no es veurà és el vidre que permetrà veure des de fora, el vidre convenientment protegit contra tota mena d'agressivitats, tant lumíniques com materials, permetrà veure des de fora, amb les portes obertes, tot el que és la perspectiva de la sala CERT i el museu cap endintre. Amb la qual cosa es passa bona, ens tindran moltes ganes d'entrar. Però encara no ho veurem, és una de les coses que falta.
On estarà situat aquest vidre? A la porta que dona...
A la porta de la Torre de Sant Miquel.
Entesos. És a dir, aquella...
Per tant, vindrem del Baluart i ja veurem el museu que ens crida.
D'acord, o sigui, aquella porta de Sant Miquel quedarà permanentment oberta?
Sí, menys a les nits que la tancarem.
Està clar, però i des de fora, a través d'un vidre, òbviament, convenientment tractat, es podrà
blindat
veure...
Blindat i tractat.
Es podrà veure...
Com a l'arxiu.
Entesos.
O sigui, l'exemple no és exactament el mateix, però el plantejament és el de l'arxiu.
D'acord.
Visualitat de l'interior.
Això pel que fa referència a la, diguem-ne, la part més coneguda del Museu Maricel.
La part més coneguda de Maricel.
De Maricel. Al pis superior, a les plantes del damunt, també s'hi accedirà en aquesta visita?
Sí, a tot arreu.
Sí, a tot arreu.
O sigui, hem marcat el circuit, que a més ve tutelat i ve marcat, el circuit, diguem-ne, canònic, que el visitant podrà ser la seva primera visita.
D'acord.
O sigui, les primeres successives visites.
És a dir, aquell circuit que entra per la planta baixa de Can...
Circuit complet i recomanat.
Aquell circuit que entra per la planta baixa de Can Rocamora, que entra dins el Cau Ferrat, que des del primer pis del Cau Ferrat travessa Can Rocamora de nou i es fica dins el Maricel?
Exactament.
D'acord. D'acord. I, per tant, el que es veurà més, suposo que serà, entre altres, el que cridarà més l'atenció és la solució a les plantes superiors del Maricel i la solució de Can Rocamora.
Sí. Tornant a Maricel, això que em preguntaves, a la planta segona de Maricel, el que havia estat l'apartament d'en Pérez Rosales, que és una construcció que s'hi va fer doncs, a final dels anys 60, entre altres modificacions.
I que, aquí, doncs, i que ben pocs sitgetans van poder veure en el seu dia, perquè era un apartament privat, està clar?
Exactament, que després hi van haver les oficines
del museu. Sí, el consorci.
Doncs tot aquest espai s'ha reconvertit en sala d'exposicions. Ens ha permès guanyar 200 metres de sala d'exposicions. I això jo crec que ha estat un guany important perquè en Maricel sembla molt gran, però la seva pròpia estructura tampoc permet grans espais, com tu saps. I aleshores el fet de guanyar doncs, uns 200 metres quadrats d'espai expositiu es va semblar doncs, que s'havia d'aprofitar i que no es podia dissenyar més havent estat espai edificat. Aleshores, aquest és un element important. I després hi ha una altra cosa, i és que hi ha un... Sí, la Torre de Sant Miquel, pel sector segon pis, per causa d'un sostre del primer pis, que és més alt perquè té unes vigues de fusta artístiques molt, molt boniques i molt decoratives, doncs no quedava al mateix nivell que la sala. I llavors allà hem aprofitat aquest espai per fer-hi una aula de formació. Una aula de formació annexa o ja just exposada, que forma part de l'entorn museu, que convenientment equipada doncs, ens ha de servir doncs, per una determinada difusió, per una determinada formació, pel públic, evidentment, que jo crec que és un espai que ens feia falta i que, afortunadament, l'arquitectura en aquest punt ens ha ajudat i podem tenir. I això també té la seva importància.
D'acord. Anem per Can Rocamora, que és, diguem-ne, l'espai que serà gairebé descobert de vell nou, perquè l'espai és, vaja, ho podem dir així, és nou. En aquest sentit de concepció i òbviament de treball, perquè la casa s'ha fet literalment gairebé tota nova. Can Rocamora, que servirà de vestíbul i a la vegada també, com va comentar en el seu dia Vinya Panyella,
de més coses.
Per poder explicar tot aquest entorn patrimonial.
Exactament, és a dir, és un edifici que no renuncia a la seva funció patrimonial per dues raons. Primera, perquè tots els elements artístics i patrimonials s'han conservat i fins i tot s'han descobert de nous, com ara l'arc de planta baixa, que demà es veurà, que va sortir quan es feia l'obra i que doncs, s'ha hagut de conservar. És a dir, per tant, tenim un arc que no aguanta res, però bueno, aguanta res, no fa la funció pròpiament de descàrrega en aquest moment, però doncs, s'ha conservat com a testimoni de la casa de fonaments antics, estem parlant del 16 del 17, que era. Aleshores, també tot el que és el rajolam antic s'ha redisposat, s'ha distribuït i el que jo crec que té més encant és la reconstrucció dels tres grans elements, diguéssim, artístics, que són la cuina de rajoletes i els dos aiguamanils que estan a la primera planta, segon sector de la primera planta, que en diguem el primer D. I que aquests són uns espais, primera planta, on hi haurà els audiovisuals, o alguns dels audiovisuals, d'explicació del cau, d'explicació de Can Rocamora pròpiament, i també zones doncs, com de descans. Vull insistir en una cosa, que els museus tenen l'espai que tenen i per tant hem hagut d'anar adaptant necessitats noves i de sempre als espais que tenim. No estem parlant d'un edifici que s'hagi de fer enterament de cap i de nou. És un edifici molt condicionat a l'estructura que tenia, que s'ha respectat al màxim, tant de concepte com de contingut. I a la segona planta de Can Rocamora quedava una sala buida que vam decidir dedicar a sala d'exposicions temporals. Fa uns 90 metres quadrats. És un equivalent poc o molt a la sala vaixells, disposat d'una altra manera, i que està perfectament equipada per exposicions, sobretot dels fons de reserva del cau, o sobretot la volem destinar a exposicions vinculades al cau ferrat. Perquè hi ha moltes coses a dir, moltes coses a explicar i a interpretar, i ens sembla que aquell espai és un espai idoni. Jo crec que és un guany també important, conceptual i a més també de difusió.
Des d'un punt de vista pràctic, com s'estructurarà la visita d'aquest dissabte? Les persones que s'acostin als museus entraran per grups? Com funcionarà això?
A veure, com que l'aforament del cau ferrat és un aforament limitat, hem disposat un mecanisme que centri de números en números, bueno, de grup en grup gran, perquè en aquest cas estem fent un circuit, no estem fent una visita, no hi ha quadros, no hi ha peces, per tant, mirem arquitectura. Aleshores, aquesta visita doncs, es fa fins a un determinat aforament al cau ferrat i després, o sigui, hi ha molt més aforament a Maricel. això ho tenim organitzat de manera, bueno, de manera que jo crec que és còmode pels visitants i també respectuosa per la càrrega del Cau Ferrat pròpiament, que insisteixo, no deixa de ser un edifici fràgil. I hem fet obres, està perfectament en normes i a tot, però no deixa de ser un edifici fràgil. I jo crec que, bueno, fem el circuit complet que et deia,
sí.
I per sortir, en lloc de sortir per la porta que serà de sortida, que és la porta de raixa, la que cau just davant del racó de la Calma, sortirem excepcionalment per la porta de Sant Miquel, perquè més àgil la sortida. I aleshores fa l'efecte doncs, que així guanyem agilitat, també. Una cosa important, doncs tothom que porti càmeres de filmar i de retratar, perquè podran filmar i retratar absolutament tot.
D'acord.
I ens sembla que val la pena.
Que això amb les obres col·locades ja no es podrà fer, eh?
Home, a veure, no, sí que es podrà fer.
Es podrà fer, però diguem-ne que no serà...
Allò sense plats...
Està clar.
Nosaltres tampoc no posarem més limitacions que normes de conservació preventiva, que és clar. Perquè el que s'ha demostrat a tot arreu, més als museus, que, com diuen els castellans, es poden posar portes al camp. I avui dia, que amb un mòbil ho pot ser gairebé tot, doncs, bueno, sempre i quan no hi ha flash i respecte a determinades qüestions, jo crec que, doncs, que hi ha d'haver doncs, facilitat, en tot cas, doncs, des de deixar-te la informació dels codis QR, sense fotografiar l'estat del cuidador, que és una meravella, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Doncs dues qüestions per acabar. Primera, a partir d'ara... Ja ho apunta també la nota de premsa del Consorci del Patrimoni, els museus han de passar per un període d'aclimatació que els especialistes consideren indispensable abans les obres no es puguin començar a col·locar les sales, no?
Exactament, exactament. Això també ho hem volgut deixar molt clar, perquè coses que no depenen de la nostra voluntat. Com és, d'una banda, la zona elèctrica que estem pendents encara de fer-se que la faci, de la potència que tenim contractada, prèvia construcció que ens van obligar d'estació transformadora, etcètera, etcètera. Que s'ha fet tot el que s'havia de fer.
O sigui, hi ha una estació, hi ha una estació transformadora específica pels museus?
Sí, allà en talla aquell rètol que no ens agrada.
Sí.
D'acord. L'havíem posat allà perquè no la podíem posar al mig del racó de la Calma, que és el que volíem.
D'acord.
És a dir, quan jo dic que ha sigut una obra molt complexa i molt difícil, no ho dic perquè sí. I no ho dic perquè... No ho dic per o sigui, no ho dic bonic, diguem-ne, ho dic perquè és veritat, ha estat molt complex i molt difícil, i el que no es pot és parlar amb frivolitat, diguem tal o diguem qual, perquè doncs qui sap de patrimoni sap el que s'hi dona, no?
O sigui, no és que els museus no tinguin llum, però fixa encara de donar la potència necessària per poder posar en marxa tots els dispositius de climatització.
Funcionem amb la llum vella, però per fer funcionar 3.000 metres quadrats de climatització, doncs cal una potència que hem contractat, que tenim tota la instal·lació a punt, i que sexe doncs, ha de donar l'interruptor.
D'acord. A partir...
Llavors, un cop fet això, nosaltres ens reservem 2 mesos per fer l'estabilització del clima, insisteixo, parlem de 3.000 metres quadrats i de diversos compartiments.
Que serien aquests 2 mesos fins a la tardor, més o menys?
I després, 2 mesos més, un cop estabilitzat, per muntar els museus.
D'acord.
Nosaltres muntarem amb un equip a cada museu, un equip de, dos equips de muntatge simultàniament, per accelerar, Però, clar, primer, tot el que és la base, diguem-ne, operativa del clima ha d'estar perfectament estabilitzada.
Ens situem, per tant, finals d'any, principis de l'any que ve?
No, ens situem a la tardor. Com que la tardor acaba el 21 de desembre, tampoc direm dia.
D'acord.
No direm dia perquè depenem de tercers, en aquest cas. És a dir, jo hauria volgut que això, doncs, hagués anat més accelerat, com tu saps, però hi ha una cosa amb la qual no hi pots, que en aquest cas és en fer això. Vull dir, llavors, esclar, hi ha un termini que s'ha de complir, i el que, si recordes, el que sí que vam dir és que quan obríssim tot estaria a punt.
Exacte.
I això sí que ho volem mantenir. Encara, doncs, que ens costi molt de vegades i jo remugui molt, perquè m'han sentit a remugar molt, perquè m'agradaria que les coses haguessin anat més de pressa, més àgils,
però, sobretot
més àgils.
Aquesta convicció però, de que quan s'obri no quedarà res per fer és la convicció que continua encara... Que continua encara present. I una més per acabar. Esclar, la sensació de Vinyet Penyella... Bé, les dues sensacions. Una, a l'entrar a dins, quan ja tot més o menys està prou net i polit com per poder-hi entrar, i el desmuntatge de la grua.
El desmuntatge de la grua li he dedicat al marge llarg d'aquesta setmana.
D'acord.
No m'he pogut resistir, perquè, a veure, la grua era un símbol... Ha sigut la grua més insultada de la història de Sitges, O sigui... amb raó, però també tenia la seva raó d'existir. Però ja llegiràs, el marge llarg es pot llegir, vegi el marge llarg que sortirà demà a l'Eco de Sitges. Aleshores, a veure, per mi la grua significava una fita, i aquesta fita ja hem arribat i ja hem passat a un altre context, i per això per mi és molt important, per mi i per tothom que treballa als museus de Sitges.
I la sensació a l'entrar dins?
Bueno, jo porto acumulades les múltiples, les desenes o centenes d'entrades que he fet en aquests gairebé 3 anys, bueno, 2 anys llargs, diguéssim, i encara estic en aquesta tessitura. Per tant, no és que entri de cap i de nou, jo trobo meravellosa. També t'he de dir, mirant les fotografies que he anat fent tots aquests mesos, no?, i fotos de feina i de situació i tal, que aquests dies que m'ho mirava pensava que, vaja, que entrar-hi doncs, el novembre del 2011 era una cosa i entrar-hi doncs, ara, evidentment, és tot una altra cosa. I la impressió de bellesa absoluta que et fa quan tens la capella de l'hospital neta o molt neta i els vidres col·locats al mirador, esclar, és una impressió doncs, que et deixa molt tuixer, com la impressió que fa el primer dia que vaig pujar al gran saló del Cau Ferrat i el vaig veure net. Amb els vitralls, o, no cal dir, els vitralls de la sala del brollador, que el dia que els vaig veure col·locats em vaig emocionar. Esclar, tot això doncs, són diferents estadis emocionals, sobretot, doncs, que per mi han comptat tot.
Doncs, a veure si emocionalment parlant, molts dels visitants que s'acostin als museus de Sitges aquest dissabte patiran, viuran les mateixes sensacions que ha viscut la directora del Consorci del Patrimoni en aquestes successives visites. La cita aquest dissabte, dia 14...
En tot cas, jo crec que inclús la gent que està treballant a l'obra, o col·laboradors i així, han anat experimentant això, no? I hem anat comentant l'experimentació dels diferents graus, diguem, de l'emoció, per dir-ho d'alguna manera, de veure aquest pas a pas, no? Aquest acompliment de fites. I crec que això és molt positiu. I justament per compartir aquesta il·lusió és pel que hem fet aquestes portes obertes, per res més.
Una qüestió fonamental que no ens volem deixar, l'horari a partir de quina hora?
De 9 del matí a 7 de la tarda.
De 9 del matí a 7 de la tarda?
Ininterrompudament.
D'acord.
I recordar també, vull recordar que a les 8 del vespre, al Saló d'Or, per acabar-ho de celebrar, hi haurà un concert de la Coral Sitges Canta que ens van oferir per aquest dia 14 de juny. 14 de juny, Sant Rossinyol, com tu ja sabem.
Doncs, 11:47 minuts, el dissabte a partir de les 9, qui vulgui passejar-se pels museus buits, així ho podrà fer. Vinya Penyella, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera, adeu-siau.
Bon dia.